Al claustre del monestir de Sant Cugat ens trobem amb Domènec Miquel, té nou càrrec, comissionat del Reial Monestir, en substitució de Josep Lluís Alai. Explica'm als santcugatencs en què consistirà la seva tasca.
La tasca del comissionat bàsicament és una tasca de coordinació. Això és bàsic entre els diferents elements que participen de la conservació i de la gestió del monument. Has de tenir en compte que, malgrat que hi hagi una propietat que sigui municipal, en realitat hi participa també la Generalitat, hi participa la Diputació, hi participa l'Església. Per tant, doncs, hi ha d'haver una coordinació entre totes aquestes entitats, més una participació ciutadana, que també és important que hi sigui.
Ja fa més d'un any que va haver-hi l'acord en la gestió de l'església de la Casa Bacial entre l'Ajuntament de Sant Cugat i la parròquia. Després d'aquest temps, en què s'ha notat aquest acord que t'han buscat, també?
Bé, no és tant un acord, diguéssim, de gestió com aclarir d'una vegada per totes de qui era la propietat i, per tant, qui tenia la responsabilitat de la conservació del monument. El que té la propietat també té la responsabilitat de la conservació. Aleshores, d'acord amb unes escriptures del segle XIX i tot plegat, va quedar clar finalment de que l'Estat havia cedit el conjunt de l'antic monestir en l'Ajuntament de Sant Cugat amb unes condicions. I la condició principal que hi ha és de que l'església ha de continuar oberta al culte catòlic. I, per tant, per això fa que hi hagi la parròquia i que se'n cuidi la parròquia.
Un dels encàrrecs que tenia el comissionat, i que ara vostè també doncs, adoptarà, és l'elaboració d'aquest pla director. Quins són els punts, els preceptes que es marca a l'hora de desenvolupar en aquest any que queda de mandat aquest pla director?
Sí, bueno, a veure, diguéssim, el pla director també diguéssim, no és una cosa que sortim del no-res, sinó que és una cosa que ja està bastant treballada. És a dir, per una banda, l'any 2000, per exemple, es va fer un pla director del conjunt del monument, però que no agafava la Casa Bacial. La Casa Bacial quedava, diguéssim, de banda. Que després aquest pla no s'ha executat, per raons polítiques, no per raons tècniques, sinó bàsicament per raons polítiques, no s'ha portat a la pràctica. Després, i ara, hi ha un pla director en quant a la restauració de l'església, que és diferent. Una cosa és un pla més de gestió i d'usos i de més, i una altra és un pla de restauració, que és diferent. Però el que es tracta és d'agafar aquests diferents plans que hi ha, fusionar-los i crear una cosa única i avançar d'acord amb un pla que sigui unitari.
I com veu llavors vostè l'escenari del monument amb l'aplicació d'aquest pla?
No, el pla, diguéssim, pot tirar endavant, sempre que hi hagi, evidentment, una certa voluntat política al darrere. Un dels problemes que ens hem trobat en els darrers 20 anys, deixem-ho així, és que de vegades hi ha hagut una voluntat política de que el monument fos una cosa popular. Però més que fos una cosa popular, el que hem aconseguit ha sigut fer populisme amb el monestir. I això ha anat en detriment. El fet de que aquí s'hi puguin fer sopars, que s'hi puguin fer no sé què de nens, que s'hi puguin fer... A veure, diumenge passat, perquè a més era festa major, hi havia tres activitats programades a dintre del claustre. Tres activitats que teòricament depenien, diguéssim, del museu i que es feien la competència l'una amb les altres. Esclar, això de vegades, diguéssim, bueno, exigeix un major esforç de coordinació i de que no ens fem la punyeta mútuament. No?
Un dels encàrrecs també era definir els usos, concretar on es fan els actes litúrgics, on és espai per fer actes culturals. Per exemple, sempre hi ha el debat de pedra i sang, sí o no, a la parròquia. Com concretar això?
No, a la parròquia no, a l'església. A l'església. No, a veure, fa molts anys es havien fet, en època, la primera època que hi havia mossèn Julien aquí, es havien fet autosacramentals, vull dir, a dintre de l'església i tot plegat, a dintre de l'església ballant l'esbart, a dintre de l'església, diguéssim, hi han fet una sèrie de coses bastant interessants i bastant diverses. L'única cosa és que et demanes, diguéssim, és que hi hagi una certa qualitat, que hi hagi un cert nivell estètic, que hi hagi una qualitat, un rigor històric, etc. Pedra i sang el que li passa és que és una obra que en base a voler ser popular, coixeix una mica. I llavors, home, s'hauria d'ajustar molt més en els fets històrics i hauria de perdre, de vegades, aquelles coses que són una mica més de pastorets.
Està justificada una inversió de més de 2 milions d'euros en el que és la rehabilitació del conjunt?
No és que estigui justificada, és que és obligada. És a dir, si tu ets el propietari d'un monument nacional, tens unes determinades obligacions. I aleshores, entre aquestes obligacions, hi ha tot el tema de la conservació, del manteniment, etc. Pensa que des d'aproximadament el 98 fins fa 2 anys no es havia fet cap obra de restauració amb diners públics. És a dir, els únics que havien actuat amb obres de restauració havia sigut la parròquia, posant diners de la banda de la parròquia, però sense diners públics. Ni diners de l'Ajuntament, ni diners de la Diputació, ni diners de la Generalitat. Ara hem aconseguit revertir aquesta situació i hem aconseguit que la Generalitat torni a invertir diners en aquest monument. Però és que aquí també hi va haver un moment en què hi va haver una cosa mal entesa, i és que es va voler que la gestió que portava abans la Generalitat i que ens afavoria, perquè en qualsevol monument de la xarxa de la Generalitat trobaves informació i propaganda sobre Sant Cugat, al passar, diguéssim, en l'Ajuntament, ha deixat de divulgar-se. I per tant, diguéssim, ara ho haurem de fer-ho d'una altra manera diferent. I per una altra banda, la Generalitat va deixar d'invertir. Però l'Ajuntament tampoc no tenia diners i l'Ajuntament tampoc no ha invertit. És a dir, que ens hem passat pràcticament 18 anys sense cap mena d'inversió. Com pots comprendre, al cap dels 18 anys, llavors cal unes inversions extraordinàries per posar-se al dia.
I tot plegat per també divulgar i fer arribar a tots els santcugatencs l'essència i el significat del que suposa el monestir de Sant Cugat. Sí. Ho estem aconseguint?
Bueno, estem començant.
Llavors estem queda feina començant. A fer?
Sí, queda molta feina a fer, queda molta feina a fer, sí. Sí, sí.
Quin seria el full de ruta per tenir aquesta sensació de feina feta, com a mínim en aquest any que tenim?
Home, la primera cosa és que s'ha d'entendre que hi ha un dins i un fora del monument, no? Que no això, per exemple, tu em parlaves abans del pla director. El pla director de l'any 2000, que el va fer l'arquitecte Joan Albert Adell, doncs proposava que entre la torre del Portal Major i la torre del Pobor de Major hi hagués una muralla. Refer la muralla aquesta que quedés tancat i demés. Però llavors, bueno, pel que sigui, diguem-ne, doncs va intervenir una determinada gent, en fi, el govern i tot plegat d'aquells moments, de l'Ajuntament, diguéssim, d'aquell moment, això ha de ser una cosa oberta perquè la gent pugui passejar, etc etc. Amb la qual cosa, no tenim la percepció que la plaça de l'Om és un espai interior del monestir, sinó que tenim la sensació que és un espai exterior, que és via pública. No és veritat, no és via pública, és un espai interior. Doncs el que hem de fer és recuperar aquest sentiment, aquestes coses de què són espais interiors. Per exemple, una cosa que és evidentment que és molt elemental, no s'ha de poder aparcar dintre el que és el recinte monumental. Tu saps que està ple de cotxes. Ara perquè hi ha un enterrament, ara perquè hi ha un casament, ara perquè vaig al Banc de Sabadell a fer una gestió i aparco aquí, que al total ningú em dirà res. Ara, perquè sóc no sé qui de la parròquia, també aparco aquí. O vaig amb un acte del museu, o hem organitzat, la meva entitat hem organitzat una conferència, i llavors, clar, com que jo organitzo la conferència, això ja em dona dret a aparcar, diguéssim, aquí dintre. I això s'hauria d'anar acabant.
I quan volta fora de Sant Cugat per Catalunya, té la percepció de que el monestir com a conjunt patrimonial és conegut?
Relativament. És a dir, el claustre amb importància seria el segon claustre més important que hi ha a la península. de romanis, de claustres romanis. Podem considerar que el primer és Silos i el segon, evidentment, és Sant Cugat, i el tercer seria Girona. Aquest és un claustre molt més gran que el de Girona, que, doncs, que té una escultura molt maca, que té un conjunt... És molt millor el claustre de Sant Cugat, diguéssim, que el claustre de Girona, tot i que en certa mesura són com una mica bessons, eh? Són d'un mateix autor, hi ha unes mateixes figures, per exemple, tu tens allà el capitell de Noè, la figura aquella de Noè la trobaràs exactament igual en el claustre de la catedral de Girona, només que allà no és Noè, sinó que és un dels constructors de la catedral. Aquestes dues persones que porten una tina, una mena de portadora, la trobaràs en la catedral de Girona, també. És a dir, hi ha uns paral·lels, hi ha una sèrie de coses, però aquest és un claustre molt més gran. És un claustre magnífic, és dels grans claustres romànics d'Europa.
Què passa amb l'arxiu de la parròquia?
No, l'arxiu de la parròquia, el que passa és que hem tingut un problema de persones, diguem-ho així, no? La persona que el cuidava, que el portava, que el tenia obert, doncs, per desgràcia, ha tingut un ictus i això, doncs, l'ha deixat fora de joc. I, per tant, hem de pensar com la substituïm i de quina forma garantim de que tingui una continuïtat. A veure, l'arxiu de la parròquia és molt més que un arxiu de parròquia, perquè hi ha, per exemple, els llibres de la batllia de Sant Cugat. Hi ha tota una sèrie de documentació del monestir. Ara, fa 15 dies, venia un xicot del Vendrell a estudiar un capbreu que hi ha sobre el Vendrell. Doncs, clar, això no és parròquia, això és estrictament monestir, no? Per tant, ha de donar un servei públic i per anar bé hauria d'estar gestionat una mica des d'un servei públic. Et posaré un exemple, que és el cas d'Olot. El cas d'Olot, doncs, hi ha un museu comarcal, perquè Olot és capital de comarca, i aleshores la parròquia principal, que és Sant Esteve, ha cedit el seu arxiu, ha passat en l'arxiu comarcal. Jo no dic que hagi de passar, que hagi de marxar de dintre el Palau Abacial, sinó simplement que la gestió i la supervisió d'aquesta gestió s'hauria de fer, doncs, des de l'arxiu municipal. Això ha de ser un conveni que establim, veure en quines condicions, en quins horaris, però bueno, és una cosa que s'haurà de parlar i que a més ha vingut molt forçada per aquesta cosa que no podíem preveure. No?
Com a expert en la matèria i ara responsable des del comissionat, molt breument, com valoraria la tasca que ha fet fins ara la parròquia amb el mossèn Blai que ara marxa i també el consistori amb els diferents governs que ha tingut i els diferents titulars, com resumiria la tasca i l'aposta que s'ha fet pel monument en aquests últims anys?
Home, la tasca de mossèn Blai ha sigut extraordinària. Les coses, diguéssim, s'han de reconèixer. De fet, fa 2 anys, i no sé si recordaràs, li vam donar el Premi Gausac de Defensa del Patrimoni perquè la tasca que ha portat a terme tant a dintre de l'Església com amb la restauració del Palau Abacial, ha demostrat tenir una sensibilitat molt gran i, a més, ha sigut un esforç extraordinari que no li corresponia a la parròquia, però el fet és que al final l'ha portat a terme la parròquia, per tant, molt, molt positiu. En quant a l'Ajuntament, esclar, l'Ajuntament no és un organisme, a veure com dir-ho, homogeni, no? És una cosa que va canviant cada 4 anys i, per tant, com que canvia cada 4 anys, doncs té alts i té baixos. Jo diria que aquest últim ajuntament que hi ha hagut, amb la Mercè, doncs s'han aconseguit unes coses que havien perdut temps enrere, que és reincorporar la Generalitat en la gestió, incorporar-hi la Diputació, que ja hi havia sigut en els anys 50 i en els anys 60, ja hi havia treballat la Diputació i que havia posat molts diners en aquella època, i ara l'hem reincorporat. I per tant aquesta és una tasca que ha sigut molt, molt important. També cal dir que els ajuntaments anteriors, doncs, bueno, ho van deixar-ho com una mica abandonat, aquest tema.
I ja per resumir una mica després d'aquesta entrevista, si haguéssim de resumir l'objectiu al capdavant del comissionat respecte al monestir, seria acostar-lo a la ciutadania, preservar-lo,
sí,
i d'alguna manera fer respectar els seus espais.
Sí. Sí, a veure, quan parlem del pla director, diguéssim, hi ha també una altra cosa, que és el pla d'usos, i llavors, diguéssim, doncs el que cal és posar en marxa una mica el pla d'usos. I sobretot, diguéssim, el que ha de quedar clar és qui dona els permisos i per què. És a dir, no pot ser que una cosa depengui d'un i l'altra cosa depengui d'una altra i de més. No, de tot el que estigui dintre del recinte monumental ha de dependre, doncs, jo no diria d'una persona, penso que no hauria de ser una persona, perquè llavors aquell és el dolent de la pel·lícula i no es tracta d'això, sinó més aviat d'un petit comitè, diguéssim, doncs, 4 o potser 6 persones, que valoressin les activitats que s'hi fan i que valoressin, doncs, com a afecten en el monument i llavors donguessin o no donguessin, doncs, el permís per poder fer les actuacions aquestes. I que no depengui tant, és que ara depèn de cultura, no, és que ara això ha sigut alcaldia, no, és que ara això ha sigut la policia. Dius, però com pot ser, no? Com és que existeix aquesta certa descoordinació, no? Falta tornar-ho a centralitzar, diguéssim, una mica i que no hi hagin coses contradictòries.
Doncs Domènec Miquel, moltes gràcies per acompanyar-nos i al llarg d'aquest any anirem veient com evoluciona la seva tasca i la cura també i la seva aportació al que és el monestir.
Sí, més que res, diguéssim, el que hem de començar és endreçant coses, diguéssim, posant ordre en coses que ja existeixen. Tampoc ens hem d'inventar grans coses noves, però que les coses que existeixen realment funcionin.
Doncs quedarem amb aquest repte i aquest objectiu. De ben segur que tindrem temps per valorar-lo i moltes gràcies pel seu temps.
A vosaltres, caram.